Meravellosa i rica és la vida. Muntanyes de colors pintant el cel. Tu i jo,
la Marató per la salut mental. Volem pels aires. Amb Purificació Barcelona.
Vaig començar 13 anys, em rentava molt les mans. Pic més alt va ser cap als 31 anys, que em dutxava i em canviava de roba molts cops al dia. He passat per moltes etapes a la meva vida, sobretot d'obsessions. No puc passar per ferreteries ni per segons que carrers, ni tan sols agafar alguns busos o metros.
És el José Ángel, té trastorn obsessiu compulsiu, és membre de TOC 2.0 i reconeix que el trastorn afecta força al seu dia a dia.
El TOC es manifesta amb obsessions que provoquen compulsions en els afectats.
Per exemple, rentar-se les mans de forma contínua, imaginar-se situacions catastròfiques o fer moviments repetitius per sentir una certa reducció de l'ansietat.
Aquestes reaccions els donen sensació de control, però poden condicionar de forma important la seva vida.
Jacobo Chamorro, psicòleg clínic de la Unitat de Trastorns d'Ansietat de l'Hospital del Mar.
El TOC es un cuadro clínico en el que observamos tanto obsesiones y compulsiones en forma de pensamientos, de imágenes, de dudas, de sensaciones y que ocasiona una importante afectación emocional en forma de ansiedad, culpa, la vergüenza. La persona simplemente necesita ordenar una y otra vez sin quedarse satisfecha del todo y con un sentimiento de angustia muy importante, referida muchas veces a algo malo que puede pasar si yo no completo esta tarea como tiene que ser completada.
El trastorn obsessiu compulsiu està considerat per l'OMS com un dels 10 més importants per a la salut a escala mundial i pot arribar a afectar fins a un 10% de la població. Les causes són molt diverses, com ara factors genètics, socials o psicològics, i es pot manifestar molt aviat, sobretot en homes. Un dels principals inconvenients per fer-hi front és que moltes vegades es porta en secret i això retarda l'ajuda fins a 7 anys de mitjana. El repte de futur passa, per tant, per millorar encara més els tractaments, fer-los arribar a tothom i lluitar contra aquest estigma.
Seguramente uno de los retos más importantes es la disminución de estigma, que es uno de los principales motivos que llevan a las personas a mantener este tipo de problemas oculto durante años y tardar tanto en acceder a un tratamiento.
Un altre trastorn relacionat amb l'ansietat és el d'estrès posttraumàtic. Afecta persones amb perfils biològics i psicològics de risc que en un determinat moment han de fer front a una situació traumàtica. Els símptomes poden anar des de tenir malsons recurrents fins a perdre totalment la connexió amb la realitat i reviure una vegada i una altra la situació que va desencadenar el trastorn.
Un estado de alerta y pesadillas donde se revive el evento e incluso episodios en los cuales la persona pierde contacto con la realidad y se ve de nuevo inmersa en el evento como si estuviera ocurriendo de nuevo.
Hi ha tractaments molt eficaços, però de vegades els afectats no demanen ajuda a causa també de l'estigma que els suposa patir aquest trastorn.
Sobretot quan tiene que ver con sucesos de la infancia, tipo sexual, de violencia física, puede resultar muy difícil para la persona hablar de ello porque van asociados también a un estigma importante.
I com passa amb el TOC, encara no tots els afectats poden accedir als tractaments intensius que els caldrien i la investigació ha de servir també en tots dos casos per trobar noves teràpies que puguin funcionar en un percentatge encara més alt de pacients.
Conseguir mejoras en las terapias actuales que puedan ampliar aún más el número de pacientes que sí que responden al tratamiento. Y nuevamente el acceso es clave porque un alto porcentaje de estas personas no acaba de recibir el tratamiento que necesitaría.
Investigació és molt important perquè n'hi ha molts tipus de TOC i tenim l'esperança que algun dia hi hagi algú que ens ajudi a millorar el nostre estil de vida. I si es cura, doncs molt millor.